partió la caixa.
Senyor Carles Campuzano, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Aquest programa avui està pensant que les residències amb persones discapacitades hi ha hagut com a mínim 32 persones mortes per coronavirus. 438 residents han donat positiu, presenten símptomes. Gairebé mig miler de professionals estan de baixa. El focus que fins ara s'ha posat a les residències de gent gran, ara s'ha de posar també a les residències amb persones discapacitades. La Generalitat, així com va admetre el propi president en aquest programa que no havien estat a l'alçada amb el cas concret dels geriàtrics, hauria de dir també el mateix amb aquest tipus de residències, les de persones amb discapacitats?
Miri, el sector de la discapacitat en general i el sector de la discapacitat intel·lectual en concret, hem tingut la percepció durant aquestes 4 setmanes que no hem estat prou prioritaris per l'acció del govern. En aquest sentit, la major part de les entitats que tenen persones en residències, en llar residències o en els seus domicilis, s'han hagut d'espavilar per adquirir via donacions, via compromisos a ciutadans, els materials de protecció dels professionals que allà hi treballen i per a protegir les pròpies persones amb discapacitat que allà estan ateses. A partir d'aquests dies de la Setmana Santa, els materials d'EPI de la Generalitat han començat a arribar i, en paral·lel, des de la Federació vam posar en marxa una operació de compra de material per reforçar aquelles entitats que no havien rebut encara aquest tipus de material. I, per altra banda, l'altra qüestió que hem vingut demanant durant totes aquestes setmanes, que és que les nostres residències també es facin els tests per protegir tant els professionals que hi treballen com les persones que són ateses, sembla que ara començaran a arribar. I, per tant, sí, hem tingut la sensació de no haver estat prou prioritaris en l'acció del govern. En un context en el que hi havia moltes prioritats, i tampoc en volem ser crítics, però hem tingut aquesta sensació. En paral·lel, i això sí que ho volem posar en valor, per altra banda, en els espais residencials on la situació va ser més crítica, sí que es van activar recursos que van permetre treure persones que estaven infectades dels espais residencials i dur-los en espais específics per tal de ser ateses. En concret, un espai a Barcelona, un espai a Vic, i en aquest moment ens consta que el govern està buscant altres espais a la zona del Vallès i a la zona del Maresme. Entre altres coses perquè els espais residencials de les persones amb discapacitat, igual que els espais residencials de les persones grans, no són espais sociosanitaris, no són espais pensats per a curar les persones, sinó són espais pensats per atendre, per acompanyar amb persones que en la seva vida quotidiana necessiten suports molt, molt, molt intensos. La situació no és tan dramàtica, evidentment, amb xifres de les que estem parlant en el cas de les persones grans, però estem parlant de 32 persones mortes. Segurament aquest nombre s'incrementarà. Un nombre molt important de professionals que estan de baixa i uns professionals que durant totes aquestes setmanes han estat al peu del canó atenent les persones, professionals que no podien teletreballar, professionals que tenien un contacte físic amb les persones amb discapacitat i persones amb discapacitat que per la seva condició els hi costava entendre la situació que estaven vivint, els hi costava seguir qualsevol de les mesures de precaució que estem plantejant en el conjunt de població. I en aquest sentit és bo recordar que l'Organització Mundial de la Salut va fer públiques fa unes quantes setmanes recomanacions específiques considerant que el col·lectiu de persones amb discapacitat és un col·lectiu especialment fràgil, especialment vulnerable i que havia de ser prioritària en l'acció dels poders públics en aquesta pandèmia. I el mateix síndic de Greuges, la setmana passada, va fer un informe excel·lent d'ofici assenyalant aquestes necessitats. Per tant, li reclamem al govern que s'atengui les recomanacions de l'OMS i s'atengui les recomanacions del síndic de Greuges.
Vàrem descobrir, quan va esclatar tot el problema de les residències geriàtriques, que el nombre de persones mortes, que d'altra banda no hi havia un cens concret, tampoc no computava en el global de les persones que havien perdut la vida de o amb coronavirus. Amb aquestes 32 persones que vostè sí que han comptabilitzat que han perdut la vida en els centres de residències de discapacitats, sap si consten també en el còmput global?
Tenim aquí, estem intercanviant amb la Generalitat informació sobre aquestes dades, perquè la Generalitat les recollia aquesta informació. Nosaltres li demanàvem a les nostres entitats, a petició del govern, que comuniquessin en el corresponent Departament d'Afers Socials la informació de persones afectades i persones mortes. En la mesura que inicialment aquesta informació del govern no ens arribava, vam decidir entregar una pròpia enquesta per part nostra, i no ens acaben de quadrar les dades, especialment en nombre d'infectats i en nombre de persones mortes. Nosaltres tenim dades una miqueta més altes que les que té la Generalitat, i per tant jo entenc que algunes d'aquestes persones contagiades i sobretot les persones mortes és probable que no estiguin en el còmput de la Generalitat. Jo crec que la crisi sí que està posant de manifest molt clarament que una de les febleses que té el nostre sistema de serveis socials a Catalunya és la manca de sistemes d'informació sòlids que ens permetin parlar amb dades, diguéssim, amb tota la contundència que una crisi com aquesta demana. És de les moltes lliçons d'aquesta crisi que el nostre sistema de serveis socials necessita clarament sistemes d'informació potents i sòlids per tindre amb precisió nombre de persones ateses, tipus de serveis on les persones estan ateses, si es proveeixen situacions de crisi, pues capacitat de resposta en aquest tipus de serveis. Ha estat molt més fàcil, entre cometes, respondre a les necessitats en aquests espais residencials, que ja no li dic les persones amb discapacitat que estan a casa seva i que necessiten de professionals que les puguin atendre. I aquí el nivell de desinformació encara és més alt. Pensi vostè que a la taula del tercer sector va posar en marxa una enquesta, conjuntament amb el govern, ara fa unes setmanes, per tindre enmig de la pandèmia la informació sobre les persones que estaven sent ateses a casa seva. Per tant, aquesta és una feblesa que té el conjunt del nostre sistema.
El que és evident és que quan hagi passat tot això també hi haurà d'haver per part de la Generalitat una revisió a fons, independentment de qui tingui la titularitat política de la conselleria en qüestió, del funcionament del que és la burocràcia i l'administració en tots aquests terrenys, no? Perquè tenint en compte tot el que estem sabent aquests dies, via geriàtrics, via això que denuncia vostè mateix ara de les residències amb persones discapacitades i altres aspectes, el que estem veient és que sembla que siguin centres administratius més pendents de la multiplicitat de burocràcia que es demana i que s'executa cada dia que de l'eficàcia de la seva feina.
Diguéssim que hem optat com un model d'atenció a les persones en el que el protagonisme en la gestió de l'atenció el tenen entitats de caràcter social. Això té moltes virtuts. Una s'ha demostrat durant aquesta crisi, que és el compromís de les persones que estan al capdavant d'aquestes entitats, que en la major part de les vegades darrere tenen famílies que han tingut fills amb discapacitat, que tenen professionals amb un nivell de compromís molt alt, i per tant, amb la situació de crisi, pues, apareix tota la força d'aquesta iniciativa, però alhora, en la mesura que és una iniciativa també dispersa en el territori, quan tu necessites una mobilització total de recursos per atendre, doncs aquest desgavell, diguéssim, de dades que té la pròpia administració fa que hagi molt poca eficàcia en l'articulació de respostes en el problema. Si a més li afegim, igual que amb les residències de les persones grans, que aquests espais residencials no són espais residencials pensats per curar a persones, per tant no estan dotats dels professionals de l'àmbit de salut ni estan directament vinculats en el sistema de salut, encara la situació s'agreuja més. Juntament amb un factor que en el sector de la discapacitat ens estàvem movent ja des de feia uns quants anys en aquesta direcció, que és que a les persones amb discapacitat l'ideal és que vagin a viure no en espais amb moltes més persones, en espais massificats, sinó que vagin a viure en espais que s'assemblin el més possible a la teva pròpia casa. És el procés d'allunyar les persones a institucions tancades i integrar-les a la comunitat. També en aquesta crisi s'està demostrant que aquests espais més oberts a la comunitat, espais menys institucionalitzats, són espais que en una pandèmia protegeixen més a les persones, això sí, a compte de garantir atenció de qualitat en aquest tipus d'espais. I afegim-hi també un altre element molt rellevant, que fa que posem en valor el compromís dels professionals que hi treballen. Els professionals que treballen en aquest sector d'atenció directa a les persones, també en el cas de les discapacitats, són persones amb sous molt baixos i que han viscut les conseqüències d'haver mantingut pràcticament durant 10 anys les tarifes amb les que es financien aquests serveis per part de la Generalitat o bé congelades o bé retallades. I, per tant, té encara més valor que aquests professionals hagin mantingut en la primera línia de foc durant tot, que es mantinguin i si continuïn mantenint-hi. Una altra feblesa del nostre sistema. Manca de sistema de formació, dificultat per actuació potent en una crisi amb un sistema tan descentralitzat, sous dels professionals extremadament baixos, manca de vincle entre el sistema social i el sistema sanitari.
Ha tornat a ploure sobre mullat. Senyor Campuzano, gràcies per atendre aquesta trucada. Vull aprofitar una última pregunta, atesa la seva llarga trajectòria política. La pregunta del dia. Aquesta crisi econòmica, social, hauria de portar a un gran pacte d'Estat? Miri una mica enrere la seva època de diputat al Congrés, llarga època. Què diria?
Sí, jo crec que estem obligats tots, a nivell català, i a nivell del conjunt de l'Estat, i a nivell europeu, i a nivell global, arribar a grans acords. D'aquesta crisi ningú se'n sortirà sol. I es necessita, per tant, a Catalunya la màxima cooperació entre el govern de la Generalitat i els governs locals, de tots els colors polítics. Per tant, grans acords en el Parlament. Grans acords entre els nostres governs, el govern de Catalunya, els governs municipals, i l'estat civil, sector no governamental i empreses. I grans acords a nivell de l'Estat, entre el govern, els interlocutors socials, empresaris i treballadors, sector no governamental, comunitats autònomes, partits polítics. I a nivell europeu també toca, en el context aquest d'aquí, toca que la societat i els poders polítics treballin en la mateixa direcció. Crec que la immensa majoria és el que desitgem, esperem i estem treballant.
De moment, la nostra audiència està també en aquesta línia, en un 86%. Ho estava fent la darrera vegada que miràvem el marcador, ho tornarem a fer ara mateix. Senyor Campuzano, gràcies, sort, bon dia.
Gràcies, bon dia.
Recordaremos los aplausos a las 8. Recordaremos todos los memes. Recordaremos los mensajes de móvil de ¿estáis todos bien? Y las bromas con el papel higiénico. Esas también las recordaremos. Sí, estamos un día más cerca de que todo esto sea solo un recuerdo. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora. Una compañía Bankinter.
Mirem el marcador ara sí, a partir de la suma que també feia Carles Campuzano a la resposta de la pregunta del dia, Gisela.
Sí, és el 88% de l'audiència els qui diuen que sí, un 12% en canvi diu que no.
Arroba aquí Cuní. Vota a l'enquesta del programa a través del Twitter de Aquí amb Josep Cuní.
I amb tot tenim el que comentàvem aquest matí en aquest programa. Cada hora, la suma de policies municipals a Catalunya, més Mossos d'Esquadra, sancionen 100 persones a Catalunya per saltar-se al confinament. Aquesta dada, aquesta mitjana, evidentment, té a veure amb aquells que ho fan amb una gosadia extraordinària i que són reiteradament sancionats, que n'hi ha uns quants, i aquells que ho estan sent per la seva bona fe i que denuncien que hi ha una certa impunitat per part de la policia i un cert abús en aquest tipus de controls. Tot això porta l'advocacia de l'Estat a dir compte, perquè segurament no s'està aplicant adequadament aquesta llei, perquè la llei Mordassa té unes finalitats molt determinades per no desobeir en moments molt determinats que no tenen a veure amb l'estat d'alarma i no tenen a veure amb un estat d'alarma conseqüència d'un problema no d'ordre públic, sinó d'un problema de salut pública. Juanjo, com valores això per acabar?
No, és evident que això no és un estat d'excepció en què hi ha una suspensió de drets perquè hi ha uns aldarulls. No, no. Això és un estat d'alarma, doncs, perquè hi ha un aconteixement que ho provoca. Crec que l'estat d'alarma és ajustat. Ara bé, l'estat d'alarma que el que fa és limitar, no suspendre drets. Llavors ho ha de fer amb una tipificació molt concreta per evitar que hi haguin males excessos. I, per altra banda, també és ben veritat que s'ha d'aplicar sempre la norma amb prudència, que és la virtut jurídica per excel·lència. No pot baixar un helicòpter només per una persona. Ara, és evident que pot baixar un helicòpter si 4 o 5 estan fent un botellón en una platja. Per tant, jo què et diria? Hi ha d'haver-hi una llei que sempre porta un mandat i una coerció. Ara s'ha d'aplicar amb prudència. També et diria una cosa per acabar, perquè he sentit molt les coses interessants que deia el professor Nieva i la teva col·laboradora. No barregem tot això amb els excessos, és a dir, la delació que pot haver-hi amb una escala respecte a una infermera, això no és conseqüència de l'estat d'alarma, això és conseqüència de misèria moral. Per tant, jo crec que l'estat d'alarma és correcte, que ha d'estar tipificat i que s'ha d'aplicar amb prudència.